al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, comencem l'eix 59 d'avui amb els titulars del dia. Detingut un lladre a Castellterçol relacionat amb 11 robatoris a diversos pobles del Moianès. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines instal·larà un parquet a la pista del segon pavelló. Anirem a conèixer diversos projectes educatius de les escoles de l'Eix, entre ells el grup d'estudiants del FEDAC de Sant Feliu, que han guanyat la primera fase de la First Lego League. Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Moià van detenir el passat 14 de febrer un home de 52 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Cardedeu, com a presumpte autor d'11 delictes de robatori amb força interior de domicili i un delicte contra la salut pública. Els fets es remunten a la tarda del mateix dia 14, quan un mosso que es trobava fora de servei va alertar que acabava de veure dos homes al carrer del Call del Fondo de Castellterçol. Els homes observaven les cases amb una actitud de vigilància. Dues patrulles van desplaçar-se al lloc i van veure com un dels sospitosos pujava en un vehicle i iniciava la marxa. Els agents van aturar-lo al carrer Granera i van identificar-lo. Dins el cotxe hi havia uns guants, un tornavís i unes arracades, amb una targeta d'un centre comercial a nom d'una dona. Posteriorment van constatar que la targeta estava sostreta el dia 1 de gener en un altre robatori amb força. Mentre feien gestions d'identificació, es va rebre l'avís que havien entrat a robar en una casa pròxima a la zona. Davant de les evidències, els Mossos van detenir l'home i van iniciar la recerca de l'altre individu que l'acompanyava. Fins a la data, les investigacions policials han permès trobar indicis que relacionen el detingut amb els altres 9 robatoris amb força, tots ells comesos entre el 23 de gener i el 14 de febrer al Moianès, a municipis com Castellterçol, Castellcir i Sant Quirze de Safaja. La investigació continua oberta i el detingut ha passat a disposició judicial i ha estat deixat en llibertat amb càrrecs. La setmana passada parlàvem dels problemes entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i la constructora del segon pavelló per l'aplicació de la resina a la pista durant les reformes que han acabat amb una reclamació de l'Ajuntament de 9.000 euros a l'empresa constructora per haver-ho fet malament. Avui sabem que l'Ajuntament de Sant Feliu ha decidit instal·lar parquet a la pista del segon pavelló perquè pugui ser utilitzat finalment. Gemma Permanyer, bona tarda, explica'ns. I continuem l'eix 59 d'avui coneixent tres propostes educatives dels nostres municipis. Anirem a Bigues i Riells, a Sant Feliu de Codines, i començarem a Caldes de Montbui parlant de l'abandonament i el maltractament animal, un fet que ha impulsat l'organització de veïns del territori en diferents entitats. A Caldes de Montbui fan pedagogia a les escoles. Gemma Permanyer, bona tarda, explica'ns.
Es diu Eros i avui ha passejat pel pati de l'Institut Manolo Hugué. És un gos llebrer que va ser recollit del carrer després de ser abandonat, segurament per caçadors. No té ullal, ja que és probable que els hi traiessin per no marcar les preses. La seva història és només una de les que han pogut conèixer els alumnes de primer de secundària de l'Institut Manolo Hugué en una xerrada que han fet amb Galgos 112.
Nosaltres el que fem és difusió a les escoles perquè la gent conegui el maltractament animal que hi ha amb el món de la cacera amb gossos. Intentar pues, que la gent es consciencii més de que aquesta situació no pot ser, que el maltractament porta molt abandonament, moltes situacions molt, molt dolentes per ells, que inclús a les associacions ens està desbordant.
El que han vingut a fer és una xerrada de conscienciació, sobretot el tema de què li fan els galgos, a galgos, podencos i qualsevol tipus de gos, el maltractament que fan, i llavors la idea és intentar conscienciar aquests nanos, i jo crec que des de l'institut és el millor que es pot fer. Ara hem començat a fer-ho en primer d'ESO, intentarem fer-ho en tota l'ESO, i a veure si aconseguim que d'aquesta manera, el dia de demà, en un futur, aquests nens i nenes doncs, tinguin aquesta consciència de no maltractar els animals i de cuidar-los bé, que és el que es mereixen en el fons.
Els alumnes han pogut conèixer les races dels llebrers i els pudencs, així com algunes de les seves característiques. També descobrir les tasques que fan les protectores i per què és important acollir o adoptar aquests animals.
Pues ens hem quedat que corren molt i que de vegades hi ha persones que no es tracten bé i llavors hi ha una casa d'adopció que adopten, els curen i els ajuden.
Van recollida dels gossos que es troben ferits i tot, de gent que els utilitza per caçar i tot això, i doncs amb només 2 anys de vida o 3, com que ja no corren lo suficient, doncs llavors els abandonen o els hi donen cops i pues, que no està bé.
Doncs que es maltraten i això no ho haurien de fer perquè són gossos, són éssers vius i no haurien de fer-los mal.
M'ha sorprès que com traten els gossos, perquè jo sóc una persona que estimo molt els animals, però que els tractin així no hauria de ser.
A més d'aprendre característiques dels llebrers i dels pudencs i veure'ls córrer pel pati, els alumnes els han pogut veure de prop i acariciar-los.
I de la conscienciació del tractament als animals, anem a Bigues i Riells per parlar de meteorologia i com pot ajudar a aprofundir els coneixements multidisciplinars als alumnes de secundària. Eduard Batlles, bona tarda.
Amb aquesta estació meteorològica, els alumnes de l'Institut Maria de Bell-lloc podran saber exactament la temperatura, la humitat o les precipitacions que hi ha cada dia i en temps real a l'Institut. Una manera pràctica per treballar les competències científiques. Totes les dades que recull aquesta estació queden registrades en una pàgina web en forma de gràfiques i d'aquesta manera els alumnes poden analitzar i treure conclusions sobre diferents aspectes meteorològics.
Clar, és que això és fantàstic, perquè això tens l'estació allà, et dona totes aquestes dades en temps real, te les dona en una pàgina web que et fa les gràfics i que et fa les... t'ho fa tot, i per tant, doncs, t'ho fa tot, no, després n'hi ha la feina dels alumnes de jo penso que les competències també van per aquí una miqueta, no es tracta de memoritzar res, sinó de saber avui en dia doncs buscar la informació i una vegada trobes la informació, saber-la tractar, saber-la analitzar, treure conclusions i totes aquestes coses.
Les competències que treballaran els alumnes no només seran les científiques, sinó també les matemàtiques, ja que hauran de saber analitzar taules creuades i gràfiques. L'estació la podran fer servir tant els alumnes d'ESO com de batxillerat.
I bàsicament a l'ESO, però també és molt interessant perquè després al batxillerat, si algun alumne doncs, vol aprofundir i vol fer un treball de recerca relacionat amb totes aquestes coses, la quantitat de dades que té és immensa: temperatura, humitat, radiació ultraviolada, precipitació acumulada.
Les dades d'aquesta estació es poden comparar amb altres estacions similars de l'entorn, com la que hi ha al mateix municipi al costat del Camí del Flix o a Sant Feliu de Codines.
Aquest matí, al Territori 17 d'Ona Codinenca han entrevistat els guanyadors de la prova de la First Lego League de la Universitat Autònoma de Barcelona. Són alumnes de quart d'ESO del FADAC de Sant Feliu de Codines. Escoltem què ens explicaven els futurs enginyers codinencs.
Soc a l'aula de tecnologia amb el grup d'estudiants de quart d'ESO que van participar i van guanyar, de fet, el concurs a l'escola de la Universitat Autònoma passat cap de setmana, i avui ens explicarà una mica en què consisteix això de la First Lego League i quines proves han de fer. Són un grup de 10 nois i ens aniran explicant més o menys en què consisteix aquest projecte que va més enllà del que és la construcció del robot, ja ho veureu. Per començar, tinc al meu costat el Miguel i l'Àlex, que estan aquí treballant amb el robot. L'esteu modificant perquè ara, per anar a Tenerife, per exemple, l'heu de muntar de manera diferent, no?
Sí, perquè nosaltres vam participar amb el robot base, que és un robot petit, i només li podíem posar un accessori. Per tant, només podia fer una prova i després tornava a la base per poder canviar l'accessori perquè pogués tornar a fer una altra prova. I això ens feia perdre molt temps. Per tant, ara, per anar a Tenerife, volem aconseguir fer més punts, així tenim més opcions, i per tant, estem construint un robot bastant més gran que pugui ser diferents proves.
Quan ens portem treballant amb el robot? Quan vau començar el projecte?
Vam començar que no teníem ni idea, al setembre, que no sabíem ni com era el programa ni com s'havia de programar, i vam començar el programa molt bàsic, i ara, mica en mica, anem aprenent com utilitzar els sensors, com fer bucles i coses més.
Clar, parla amb les peces de l'aigua, amb quines altres coses treballeu?
No, és tot que teniu. Tot allò, sí. I és una modalitat que es diu Mindstorm, algo així, que també ve amb sensor, també ve amb motors, però és un esleu.
Està tot integrat a les peces d'hora. D'acord. Veig que hem de tenir una pista com de prova, que exactament veiem tot d'altres peces de l'aigua. Aquí és on assageu que surtin bé les diferents missions que us fan fer.
Sí. El robot programat el posem aquí i mirem si la prova la fa bé. Si la fa malament o no la fa, el rectifiquem i tornem a provar.
Quin exemple, em pots posar un exemple de les proves que feu?
Sí, la primera, per exemple, ha de sortir de la base recta i aixecar una pinça i fer baixar un carro per una rampa.
Fet tot com una... Les peces tenen un look com de naus especials. Era la temàtica que anava aquest any a la Fiesta de Bolí.
Sí, que tant, sí.
El projecte, a més a més, té una part de més científica. Tinc la Berta, que ens explicarà exactament en què consisteix. Hola, Berta.
Hola. Nosaltres hem fet un projecte científic. Els de la Fiesta de Bolí ens donaven uns temes que havien de resoldre tots amb el tema de l'espai. Nosaltres hem resolt el tema de que els astronautes que no estan a l'espai, amb les naus o les peces espacials, que sigui, doncs que no hi ha gravetat i no poden fer exercici, perden musculatura i massa òssia. Llavors el que hem fet nosaltres és crear una corona circular que està adjuntada a la peça espacial internacional. Aquesta va girant com una centrifugadora i els astronautes poden entrar en ella i així fer exercici físic i no perdre la musculatura.
Això ho vau presentar també a la Universitat Autònoma?
Sí, davant de dos jurats, i era una presentació de 5 minuts i va ser bastant bé.
Molt bé, sí. Després d'això, cada part us donava uns punts, que és el que us va donar accés a anar a Tenerife. Ara això també haureu de fer un altre projecte?
No, és el mateix projecte, però l'haurem com de millorar. Perquè allà, en el seu projecte, de cop hem descobrir que ja estava com inventat, l'únic que no s'havia fet, que era molt costós. Llavors vam decidir que, perquè no fos tan costós, agafaríem una impressora 3D que va fer la NASA i que aquesta agafa les estrelles espacials i la imprimeix. Llavors, la nostra idea seria agafar la impressora aquesta i imprimir les peces de la nostra corona circular, no seria tan costosa. Amb aquesta part del projecte la vam fer com a correcuita, perquè vam descobrir al final de tot que això ja s'havia fet, llavors ara estem investigant més en aquesta part per així tenir un millor projecte.
A més, us fomenten buscar innovar amb temes nous, eh?
Sí.
A més, també teniu una altra part del projecte per muntar tot això. Heu fet activitats més enllà de l'escola, heu vingut a fer alguna xerrada, per exemple, un altre estudiant que s'està acostant.
Sí, bueno, van venir diferents col·laboradors que entenen molt sobre el tema. Va venir una noia, la Maica, que treballa a l'empresa GEA, que gràcies a ella ens va deixar una centrifugadora manual, i gràcies a ella vam poder veure que la força centrífuga sí que existia i que el que feia era que l'aigua es quedés enganxada a les parets del tambor. I després també va venir el Paco, que és un enginyer que té una impressora 3D i ens explica una mica com funcionava i com s'imprimien totes les peces i quins materials es feien servir.
Aquí jo crec la idea que ens explicava la teva companya també, no? A més a més, la CES de l'Eurolic també us demana un projecte de valors. Em sembla que tinc la Carla aquí, que ens ho explicarà en què consisteix aquest projecte de valors que heu presentat.
Doncs aquesta part és una part que ens fan explicar els valors que has treballat durant la CES de l'Eurolic. Llavors nosaltres ens fan presentar un pòster d'unes dimensions concretes. Nosaltres vam fer el pòster amb un programa i llavors vam optar per anar-ho a presentar en forma de vídeo, ja que parlant nosaltres podia ser una mica més avorrit, com si diguéssim. Llavors vam optar per fer un vídeo on sortíem treballant i fent les diferents tasques que tenia cadascú, i amb una veu a nos vam explicar els nostres valors.
Pel que m'explicàveu, és el primer any que participava a l'escola i que d'altres tenien robots més grans. Com és que els altres que tenien un robot que podien fer més coses alhora van tenir més problemes? Algú ho pot explicar?
Perquè la puntuació final era una suma de les tres parts, no era centrada en el robot. Clar, nosaltres en el robot, per tenir un petit de 125 punts, tenim cada tercer en la classificació del robot.